Doncs totes aquestes coses passen quan hi ha l'Àlex Gorina pel mig i quan hi ha la Marc Alpena. Cafeïna, bona tarda.
Per aquí estem.
Com estàs? Com estàs?
Cafeïnats.
Escolta, aquí hi ha en aquesta taula cadascú. Tu, t'agrada, Sílvia, el cafè?
Jo em sembla que sóc com el Xavi. Jo sóc de test. Oh. No m'agrada el cafè.
Doncs bé, aquí hi ha dos cafeïnòmanes que, sí, no?
Sí, i nosaltres ens ho veurem tot.
Cafè sol i sense sucre i curt. Sóc d'aquestes. Què?
Doncs molt bé, jo
roibos. M'estimes igual, no?
Roibos.
Molt jo té blanc. Oh.
Camamilla.
Doncs va, anem a sentir la cantata del cafè, que la va fer un senyor que en sap molt. El senyor Bach. En sap més que George Lucas i tot, eh? No ho sé més. Senyors que havien pres cafè, no és l'anunci de Nespresso, sinó que...
No, no, a veure, no et pensis tu que el Bach sempre feia coses serioses, perquè ens ha passat a la història per una sèrie d'obres de caràcter sagrat i tal,
però...
i per els cànons i tot això, però de vegades feia temes així com més lleugerets com aquesta cantata del cafè.
Però allà on va néixer ell, de cafè no gaire, no?
Bé, d'això ja en parlarem, perquè el cafè té un pes molt important a la història d'Europa, almenys, si menys no, a la història
els
social.
Cafès.
Els cafès i el cafè com a tal, sí.
Doncs a veure, explica'm això.
Mira, jo et vaig a llegir un text i...
Posaràs molt seriós, no?
No, lo just.
D'acord.
Lo just, que és festiu. I a veure què et sembla, a veure què et sembla que està descrivint. Ja t'avanço que el text és el d'un viatger que es deia Jean Chardin i que és del segle XVII. Però a veure què et sona, encara que està... Ja ho veuràs. Diu, les persones s'hi entretenen conversant, perquè és aquí que es comuniquen les notícies i els que els interessa la política critiquen el govern amb tota llibertat i sense por, donat que el govern no posa atenció a allò que s'hi diu. Si juga a jocs innocents, els derbitxos i els mules es tornen per explicar històries i sovint dues o tres persones parlen al mateix temps l'un al costat de l'altre. És un cafè. Està descrivint un cafè del segle XVII.
M'encanta el concepte xerrada de cafè, que és una xerrada...
Però...
que no se li dona importància.
Que si no sabessis de què parla, podries pensar que està parlant d'internet.
Sí, podria.
Perquè és que els cafès, els establiments on es consumia cafè, s'han dit d'ells que eren la internet de l'època de la Il·lustració, perquè era el lloc on arribaven totes les notícies del món, on es feien grans avenços científics i on van començar moltes coses.
I el Tinder, no?, també, perquè s'ha lligat molt als cafès.
Sí, s'ha lligat molt als cafès, diuen.
A veure, ara no et facis la sueca, amica.
Home, no... Però bueno, mira, tornant una mica a la cantata del cafè, que estem sentint ara, bueno, molt maca i molt civilitzada, però en realitat és una mica...
Dura.
Dura, perquè descriu, deixa perles com per exemple, si no em permet prendre amb la meva dolça tassa de cafè tres cops al dia, la meva angoixa em fa posar com una cabra rostida i arrugada.
Això és molt maco, dit finíssim. Per una Castafiore a Alemanya.
Sí, oi que sona molt més fin alemany, no?
I tant.
Sí. Doncs el Bach, en realitat, ell se'n va fotre, va escriure aquesta cantata, que és com una mena d'òpera còmica, perquè el que volia era posar el dit a la nafra sobre l'addicció al cafè que s'estava vivint en tota Europa en aquella època, no? I a sobre la van estrenar en una cafeteria, a un cafè de Leipzig, a la ciutat on estava ella aleshores, a cafeteria Zimmermann. És un lloc on actuava sovint, perquè també s'ha fet molta música als cafès. Has de pensar que en aquest segle, en el XVII, passen moltíssimes coses als cafès. O sigui, tu te n'anaves a Londres i hi havia establiments per cada afició que tu tinguessis o per cada interès econòmic que tu tinguessis, hi havia un cafè on s'hi reunia la gent. Per la qual eren com clubs, que tu, no eren clubs, perquè tu hi entraves lliurement i anaves allà i et començaves a relacionar. Doncs jo, mira, em dedico a enviar vaixells a l'altra punta del món. Doncs anaves a un lloc on arribaven les informacions d'aquells vaixells. I així, per exemple, és com neix l'asseguradora Lloyd de Londres, que encara està vivint, encara està funcionant i encara, bueno, té molt d'èxit, doncs va començar amb un cafè. Després s'hi feia ciència. En els cafès anava la gent i debatia les últimes... O sigui, no hi havia papers acadèmics, sinó que anaven allà i debatien de les seves idees. Newton, malgrat tota la llegenda aquesta de la poma que li queia al cap, doncs resulta...
Tot això va ser en un cafè.
Va ser, si no, no el mateix, òbviament, però si no hagués sigut un lloc molt especial. Però diu que va sortir la teoria de la gravetat de diverses converses de cafè que havien tingut ell i altres matemàtics i que s'ho van anar passant. La presa de la Bastilla. A França, l'ambient dels cafès era una mica diferent al d'Anglaterra. Allà hi havia molt, molt, molt... molt d'espionatge polític, perquè clar, era una monarquia absoluta, i quan arriben les notícies bueno, del que estava passant, de fet la presa de la Bastilla es decideix en un cafè, allà comença l'11 Enfants de la Patrí.
Tu què et semblaria que...
que
home, què et semblaria que la liéssim gorda? Una mica? Va ser així?
Potser estaven una mica hipercafeïnats, no?
O potser van beure massa, no només prenien cafè.
Potser... Bueno, els cafès sí que en general només es consumia cafè. Després el te arribarà més tard i els bars com els tenim avui en dia és un invent una mica posterior.
Escolta, avui ens preguntaven una cosa al Twitter, aquesta al principi de la tarda, ens preguntava una oient, existeix cafè descafeïnat bo? Jo no sé si és una pregunta ara així que podem respondre. A mi em sembla que és molt difícil.
Jo no sóc molt partidari del descafeïnat, però perquè a mi ja m'està bé tal com rajar. El que passa és que tenint en compte que avui en dia tenim una cultura del cafè que està anant a més i que cada cop és millor, i possiblement amb un torrador especialitzat, ara penso en cafès magnífics, no els voldria, no vull fer publicitat a ningú en concret, però algú d'aquest estil segurament en deu tenir alguna referència que no sigui tan trista com les que estem acostumats a veure.
Jo sóc de la teoria que si pots prendre cafè, doncs que sigui cafeïnat, i si no en pots prendre, doncs millor no en prengui.
Doncs...
és la meva teoria, eh?
Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras.
Moliendo cafè, i ara mateix ja sentim aquella oloreta tan característica.
Ostres,
que fa.
Ostres, sí, ja el tenim a la ment.
I hi ha una història sobre els orígens del cafè.
Sí, sí, a veure, no se sap ben bé com, però es creu... Bueno, una de les llegendes que corren és que hi havia un pastor a Etiòpia que va observar que les seves cabres menjaven unes baies determinades i a la nit doncs, estaven com una ídem, com una cabra. I el senyor va decidir adaptar-ho pel seu propi consum. Hi ha altres històries, que si és una beguda religiosa, que si s'ho va fer un pastor també per seduir una princesa. Bé, en gastronomia moltes vegades sabem on acaben les coses, però no on comencen, eh? El que sí que sabem és que com va arribar a Amèrica, que va ser una història molt, molt interessant. Va arribar de contraban, portat per un francès que es deia Gabriel Mathieu de Clié, que aquest pobre home va passar, mira, seria per escriure una novel·la d'aventures, perquè va haver de robar una planta, se la va endur amb un vaixell que va ser atacat pels pirates, va haver de repartir l'aigua que tenia per beure amb la planta perquè es quedava sense. Una cosa impressionant. I finalment, d'aquesta manera, la planta, que era nativa d'Àfrica, doncs va arribar a Amèrica. Amèrica, no?
I ara doncs, hi ha molts països on la podem gaudir.
Home, sí,
coses.
Ara sí. De fet, els països que més la consumeixen són els del nord d'Europa.